Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
La història pot ser sempre la mateixa. Sara, bon dia i bona hora.
Bon dia.
La Sara va començar a ballar...
Als 4 anys.
Als 4 anys, a Sitges. Per què t'agradava ballar?
Bé, la meva mare em va apuntar de petita perquè amb ella li hagués agradat ballar.
Vaja.
I va dir, vinga, aviam si a la meva filla li agrada. I em va apuntar amb la Sílvia Paretas quan tenia 4 anyets.
I t'agradava?
M'agradava molt.
T'agradava molt?
Moltíssim.
Aquesta professió no funciona si no agrada molt.
Correcte, l'has de portar.
Es pot dir així amb totes les professions. Les professions van d'acord, molt bé, però aquesta,
clar,
si no agrada molt, això no s'aguanta.
No. A poc a poc, clar que de petita hi vas perquè van les amigues de l'escola, surts del col·le, ja te'n vas cap a classe de dansa, però ja quan arribes als 12, 14 anys ja te n'adones que o sí ho portes dintre, o de veritat penses en fer-ho més com un hobby.
És una pregunta molt òbvia. Com se sap si ho portes dintre?
Jo de petita me'n recordo que tenia 5 minuts lliures a casa i em posava a ballar. Apartava la taula, posava la música... Ho portes dintre, o sigui, et mou la dansa. És una emoció.
Què ballaves?
Jo, el que em posessin,
el que
em posessin. Sí.
Però t'agradava alguna cosa en especial?
A mi m'agradava
molt... De clàssic, de modern...
La música clàssica sempre m'ha agradat moltíssim, moltíssim.
Com, per exemple, què?
Doncs escoltava Tchaikovsky, Bach... Després, potser també m'agradava molt músiques de pel·lícules, de bandes sonores...
Sí.
També vulguis o no t'emociona més quan ets petita.
Ho podem dir així, que no és massa habitual que en aquesta edat s'escolti Tchaikovsky o Bach.
Correcte, sí.
No, no sé si d'alguna manera en el teu entorn havies de justificar moltes coses. M'agrada això.
No, la meva mare sempre m'ha donat bastant de banda ampla. Sí.
En els companys de classe...
Hi havia moltes noies de la meva classe que anàvem juntes a ballet. La veritat és que érem un grupet.
D'acord.
Que és veritat que després he estat l'única que ha seguit
que
professionalment,
eh?
Però totes les meves amigues ho respecten moltíssim.
Perquè aquesta frase feta de et vols dedicar a això? Vols dir que trobaràs feina? Vols dir que... Aquesta és una frase que surt sovint?
Sí,
sí.
Molt sovint, sempre.
Molt sovint.
Ah, però t'hi guanyes la vida així o fas una altra cosa? Ah, però què has estudiat?
Encara ara?
Encara ara, clar. Què has estudiat? Bueno, jo he estat a la universitat, he estudiat dansa, m'han donat beques, m'han donat ajudes, sempre n'he viscut d'això. I la gent se sorprèn, bueno, si
com,
et va bé.
Com sigui.
Clar, com si no fes una carrera de filologia
una,
o...
Una paradoxa, perquè quantes nenes han fet dansa i en canvi crida molt l'atenció, bé, però sí, feien dansa de petites.
Clar, sí, sempre. Sí,
el més normal del món és que alguna d'aquestes nenes o nens doncs vulgui dedicar-se professionalment a això i,
sí.
I aleshores ens crida l'atenció com si no fos una professió d'aquelles... Diguem-ne que, no sé si dir, que marca estatus o que marca
clar.
No sé què.
Sí. Sí, sorprèn moltíssim.
Sorprèn moltíssim.
I encara ara
sorprèn.
Dient, sí.
Als 14 anys què va passar?
Als 14 anys, aproximadament, jo vaig decidir que sí, que m'encantava la dansa, que era el que em volia dedicar, que els estudis m'anaven molt bé a l'escola, però a mi el que de veritat em movia pel dematí a aixecar-me, a somriure, a continuar el dia, era la dansa.
D'acord.
I ja li vaig començar a dir a la meva mare que si em portava més a Barcelona, que si pujàvem un dia a Barcelona, em pujàvem dos, em pujàvem quatre...
Suposo que això es pot dir quan els estudis van bé, també, no?
Clar.
Allò de dir, escolta'm...
Clar, la meva mare m'ho va dir, en el moment que alguna cosa falli...
Tornes cap a casa.
Tornes cap a casa, eh? I no, tot sempre va anar molt bé, vam començar a pujar a Barcelona, i ja hi pujàvem tots els dies de la setmana, i a poc a poc em vaig donar compte que bé, que la carrera que jo volia estudiar era la de dansa.
On anaves de Barcelona?
A Barcelona va un lloc que es deia la Companyia Juvenil de Ballet Clàssic de Catalunya.
D'acord.
Que estava dirigida per Elis Lumis.
Mm-hmm. És difícil trobar un lloc on continuar el que s'ha començat. Bé,
sí.
En aquest cas estem parlant de la Sílvia Paretas, com qui ha començat amb altres professores, amb la Lolita...
Sí.
És difícil
jo
trobar...
Jo crec que sí, que hi vaig tenir molta sort de que la Sílvia Paretas em va recomanar aquesta senyora, i vaig pujar, i la veritat que tenien uns professors impressionants de professionals i de... energètics. A mi em va encantar i va ser potser el que em va enganxar aquests professors i professores a seguir empenyent i empenyent, perquè de vegades no trobes el teu camí. Trobes que hi vas a un lloc que potser és de més nivell, però no t'hi trobes còmode.
No, o sigui que en el fons allò et va convèncer encara més de la decisió que havies pres.
Sí, completament.
Completament.
Al 100%.
I això va començar pujant cada dia i suposo que va anar ocupant cada vegada més hores.
Més hores i més hores de les que jo tenia.
I els estudis, què va passar?
Els vaig acabar fins a la selectivitat.
Fins a la selectivitat?
Sí, ma mare em va dir que jo no marxava de Sitges si no feia la selectivitat. Això hi va ser molt clar, perquè jo vaig tenir la sort que vaig anar a un concurs i em van donar una beca quan tenia 16 anys per anar-me a viure a Frankfurt, a Alemanya. I la mare em va dir que hi anàvem un mes perquè jo vegués què hi havia, sí, com era, si de veritat m'agradaria estar fora de casa, però que jo havia d'acabar el batxillerat i la selectivitat per marxar. La qual cosa he de donar gràcies perquè va anar molt bé. Jo a Holanda vaig fer una carrera universitària, la qual et demanaven la finalització dels teus estudis.
Per tant, per poder-te convalidar els estudis.
Correcte, sí. Per tal de poder fer jo el meu grau universitari de dansa a Holanda necessitava tots aquests estudis que, gràcies a la meva mare, em va fer finalitzar.
Ara això us dic d'una forma molt ràpida, com qui no vol la cosa, però esclar, 16 anys marxar a Holanda a fer una vida independent, acabar tots els estudis perquè s'han d'acabar tots els estudis, i abans d'encetar la conversa li dèiem a la Sara que tenim aquella sensació que totes les persones que viviu aquest món teniu un sentit de la disciplina i de la responsabilitat molt interioritzat des de petites.
Des de petits, jo me'n recordo d'arribar a les classes de dansa i saber que en aquella hora jo m'havia de comportar perfectament per assolir quants més coneixements millor, per millorar, perquè tot ens sortís bé, si teníem un festival, una actuació al Casal, el que fos, però sempre sabia que havia de sortir tot el més perfecte.
Perfecte,
perfecte no hi ha res, però de petit si pensem perfecte, perfecte. I la veritat que és una cosa que jo encara porto endavant, sento que el sentit de la disciplina és una cosa que s'aprèn des de ben petit en aquesta professió.
Això t'ha marcat a la vida?
Sí.
Fora de la dansa, em refereixo? Sí.
Moltíssim.
És bo?
Bo i dolent.
A veure.
Bueno, és bo perquè sempre portes tot el dia, ets molt organitzada, intentes que no se t'oblidi res, procures pels demés el millor possible... Però a nivell dolent, bueno, no seria dolent, però per exemple, quan vivia a Holanda, jo me'n recordo que anava a l'escola, a la universitat, de la universitat també treballava per poder pagar-me el pis, i quan sortia del treball, directe a casa per fer exactament el mateix que cada dia, dormir, aixecar-me i a l'escola.
Clar, vulguis o no, molt quadriculat. Cada dia aquesta cadència, cada dia aquesta cadència, molt quadriculat.
Molt, molt, molt. I potser ara miro enrere... I sí, m'hi vaig perdre, potser d'aprofitar una mica més Holanda, una nova cultura. Sí, tenia amistats, però eren amistats de la universitat.
Està clar.
Era una universitat molt variada, perquè hi havia dansa, també hi havia música, era molt interessant la gent que hi havia, però, vulguis o no, sento que potser
alguna cosa
m'hi vaig perdre. Ara que he tornat diferents cops a Holanda, ja sigui per treball o per visitar amics, cada cop que hi vaig n'aprenc coses. I dic, tot això ho podia haver après.
Fa de mal preguntar. Compensa?
Sí.
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 Un sí segur, eh?
Sí.
Un sí segur. Perquè dels 16 anys fins a quina edat vas
fins
estar a Holanda?
A Holanda vaig estar fins als 21.
5 anys a Holanda.
És que dels 16 vaig anar a Alemanya. Sí,
a Holanda vaig arribar als 18. En aquesta beca que ens deies?
I a Holanda vaig arribar als 18.
Vas arribar als 18.
Sí, a Holanda vaig fer 2,5, quasi 3, i al gener... vaig marxar cap a Nova York perquè em van donar una altra beca dins de l'escola, de la universitat, i després quan vaig arribar a Nova York me la van tornar a donar. Aleshores em vaig quedar un parell d'anys a Nova York.
Quan vas ser ben conscient que allò seria la teva professió, que viuries d'això, que...
Jo crec que quan vaig arribar a Holanda.
Als 18 anys?
Sí. Sí. De veritat em vaig adonar que no hi havia res que m'omplís més i em fes sentir més feliç i amb més energia que la dansa per poder treballar, la veritat, perquè jo hi pensava i dic... Doncs potser m'agrada molt, a mi m'agrada molt ser professora. De petita, jo sempre havia pensat, jo vull ser professora, però de matemàtiques, o sigui...
D'acord, és a dir, professora.
De l'escola, professora. I clar, jo a vegades pensava, mai he estudiat magisteri, potser m'hagués... Però no, quan vaig arribar a Holanda vaig dir, no, és que el meu camí és la dansa.
D'acord.
I fixa't on estem ara,
està clar, amb una professora
de dansa. I la veritat és que no m'arrepenteixo de res. Tot el que va passar penso que va ser el camí correcte.
Ens has posat molt bé per preguntar-te allò de les cultures són diferents, la gent és diferent, Alemanya, Holanda, Estats Units, la forma de viure, la forma d'atendre les classes, d'entendre la responsabilitat individual a l'hora de l'aprenentatge, són diferents a nosaltres?
Jo penso que sí, són molt diferents, com vam dir, la disciplina és una cosa que està a tot arreu, però és veritat que, per exemple, jo sempre he sentit que aquí a Europa tenim una miqueta una forma més relaxada dins de la disciplina sí, absoluta. Sí, sí. I allà, potser als Estats Units, sí que
forma són, més bueno,
ja sabem com viuen, que 24 hores treballant, no dormen i així és.
Aquesta, aquesta imatge tòpica és certa.
Sí, i d'anar a una audició i si aquí a Europa hi ha 200, allà hi ha 800.
Què fas entre 800?
Fas el millor que pots.
El millor que pots.
El millor que pots. I hi ha un dia...
Al costat d'algú que fa el millor que pot i d'un altre que fa el millor que pot sí. I d'un altre i d'un altre i així fins a 800.
Sí. I potser hi vas a 50 i hi ha una que el director del projecte, el director de la companyia o de l'event que sigui, aquell dia et miren tu. Perquè sí. Perquè tu mires a la del costat i és igual de bona que tu.
Hi ha un punt de sort en això?
Sí, molta.
Sí, molta.
Moltíssima. Moltíssima.
És a dir, a més de les qualitats, òbviament,
que
ja es donen per enteses, quan sí. Arriba a una determinada sí. Posició, la resta és sort.
Sí, tu mai saps si potser un dia arribes més tranquil a una audició i estan buscant per alguna mica més energètic, un altre dia estàs molt energètic i amb molta empenta i de sobte volien una qualitat més suau, mai saps el que trobes. O, clar que pot ser una recerca prèvia de l'estil del coreògraf,
sí, sí,
de l'estil
sí.
de la companyia...
Però és tan però poc quantificable saps. Com això, és molt subjectiu.
Clar,
per tant...
tu pots treballar molt la teva tècnica, vols tenir una qualitat de moviment molt especial, però al final mai saps si aquest dia t'has aixecat amb el peu esquerre o si has tingut un mal dia perquè et fa mal al cap. Hi ha moltes influències que ja al final no depenen de la bona o bo ballarí que siguis.
En aquesta edat ambicionaves... no sé, alguna companyia, algun espectacle, algun teatre on treballar d'una forma estable?
Sí, a mi, tant aquí a Europa com allà a Estats Units, hi havia dues companyies que m'agradaven molt. Aquí era una que es deia Carte Blanche, que està a Noruega, i allà era una que es diu Lines, que està a San Francisco.
D'acord.
I la veritat és que tinc amics que han arribat a ballar aquestes companyies, o d'altres.
Per alguna raó t'interessaven aquestes dues? Diguem-ne que s'allunyen... d'aquell tòpic dels grans ballets de...
Bé, eren unes companyies... La d'aquí de Noruega era sí. Molt contemporània i era molt conceptual i em cridava molt l'atenció que la gent que tenien a la companyia... Era una companyia no molt gran, devien ser uns 20, 20 i pocs potser, i em cridava l'atenció que eren molt conceptuals i estaven oberts a moltes noves creacions.
És a dir, que permetien molt el desenvolupament de la creativitat individual...
Correcte.
Sí, i que de la llibertat, d'una certa
sí,
llibertat.
Sí, no et feien estar dins d'un perímetre establert.
D'acord, en el cas de San Francisco?
En el cas de San Francisco era una mica, no era tan contemporània, era una mica més neoclàssica, però sí em cridava molt l'atenció que intentaven trencar amb els tòpics de la dansa neoclàssica.
Uh-huh.
I donaven una mica més de llibertat a l'expressió del moviment, a l'ús de les diferents dinàmiques, diferents qualitats. No buscaven tampoc allò que dius tallat.
És a dir, no tenies al cap la companyia...
Correcte.
Companyia estable que té un segell absolutament marcat per la tradició
uh-huh.
i en la qual, diguem-ne, tothom està, no sé si dir, sotmès
sí.
a un determinat model estètic i a un determinat sí. model coreogràfic que és el que marca la persona. No, això no t'interessava, no?
No, perquè sento que, bueno, igual 50 anys enrere marcaven el mateix estil. Aleshores... Bueno, hem canviat, ens hem desenvolupat, hem millorat, hem empitjorat també en moltes coses, però les coses evolucionen.
Sí,
i així com evolucionen el món ha d'evolucionar la dansa.
És diferent en aquest sentit la tradició centroeuropea de l'anglosaxona, de l'americana?
Sí.
Sí. Aquí continuem molt ancorats en un determinat passat?
Bé, sento que algunes companyies ja han començat a arrencar investigacions i la veritat és que s'està portant... Sento que ara en aquests moments... estem per davant a nivell contemporani d'Estats Units. Als Estats Units encara s'ha quedat una mica més modernitzat, no? A l'època prèvia, quan vam començar a fer recerques noves o potser a explorar nous estils.
Nous llenguatges, noves
sí.
coreografies.
Sí.
Bé, estàvem als 16 anys a Alemanya, als 18 anys a Holanda, aquesta sortida als Estats Units. Què passa després?
Doncs jo vaig acabar els meus estudis allà i treballava en diferents projectes. Clar, allà es porta molt la moda de assagem 3 setmanes i fem una actuació i et paguem per l'actuació. Clar, aleshores, al final te n'adones compte que estàs investir molt temps teu i dius...
És a dir, cobres per...
Cobres per actuar...
Per aquest pack d'assaig i actuació.
Correcte. Aleshores...
S'acaba l'actuació o s'ha acabat el...
S'ha acabat el show. Aleshores, clar, al final...
Es treballa així?
Sí, al final vulguis o no, et canses una mica, perquè també per les grans companyies potser arribaves a la final d'una audició, tens els papers... No, clar.
I t'has passat...
No tens els papers, què fas? T'has de pagar una visa, que és un cost bastant elevat, i t'ho replanteges. Dius...
Bueno, val la pena?
Val la pena pagar pel que jo faig? O sigui...
Sí, sí.
Tu estàs esperant ja, després d'estudiar tants anys, de fer tants esforços, de ser fora de casa, fora de la família, amics, estàs esperant la recompensa,
pensa,
no?
Que no és
monetari,
altra cosa que
però,
dedicar-me
però, bueno,
a això.
Dedicar-t'hi i... a això i que no tinguis més mals de cap. I de repente has de fer una visa que potser trigues 3 mesos, busca't un advocat, busca els papers que et demanen...
D'acord, i estàs en un estat de vulnerabilitat
laboral...
Clar, aleshores
vaig dir, torno a Europa, me'n vaig a fer audicions, mirem a veure què passa. I va resultar que hi vaig tornar i al cap d'un mes...
En algun moment paties per si allò... A veure si no trobaré res, a veure
Sí. Així com diuen a vegades, ho has deixat mai? Jo vaig estar 5 dies sense ballar. Diguem-ne que ho vaig deixar per 5 dies, sí.
Per 5 dies?
Jo vaig dir, potser, al tornar de Nova York, vaig dir, potser no.
Potser això no.
Potser això no. I, bueno, vaig arribar també a l'estiu, així que no hi havia molta oferta, diguem-ne, de classes o d'audicions.
Sí.
Vaig dir, mirem aviam què passa. Vull estar tranquil·la, vull pensar, dedicar temps... I no, m'hi vaig donar compte que estava molt trista i que no hi trobava cap emoció a la meva vida així com per dedicar-me a una altra cosa.
Hi ha moments de crisi, no?
Hi ha moments de crisi. Aleshores vaig dir, una última empenta, per què no? Ja vaig començar a mirar audicions, me'n vaig anar a diferents llocs d'Europa, per aquí, i al final vaig fer una audició aquí a Barcelona i em van agafar per una companyia que es diu Mars Contemporary Dance Company, que la dirigeix una noia que es diu Eva, i la veritat és que vaig anar amb una mica de por a l'audició, perquè ja estava farta d'anar a llocs
a
i dir, és que al final faig 10 hores d'audició, ni m'agrada l'estil, ni em sento còmoda, però bueno, com 500 persones hi van, serà que és bona, no?
Serà que
tothom vol al lloc. I la veritat em vaig sorprendre perquè m'ha
encantat. Al final suposo que un dubte de tantes coses que ja s'agafa o que ens agafaria en qualsevol mortal.
Cosa.
Allò,
sí.
Mira, si n'hi van 500 és que deu estar bé.
Clar.
Quan segurament la professional diria, no, que no és qüestió que em vagin 500, però arriba un moment que després de tantes audicions, suposo que ja dius, mira...
Ja perds el criteri, quasi.
Perds el criteri, quasi, eh? Vas anar amb aquesta i què va passar?
Em va encantar. O sigui, vaig tornar a trobar-me...
Amb aquella il·lusió.
Amb aquella il·lusió i aquella sensibilitat i vulnerabilitat per la dansa que feia temps no hi trobava. Que penso que al final de la meva estada a Nova York, així com al principi va ser molt bona, al final, tot allò ho vaig perdre. I vaig tornar a ser aquella Sara que...
T'havies cremat pel camí.
Sí. I en aquella audició vaig tornar a sentir 1000 coses diferents que semblava que s'havien anat...
Que havies perdut, no?
Sí. I vaig quedar supercontenta, em van agafar la companyia...
Quan fa d'això, Sara?
Això va ser el 2014, potser?
2000.
Sí, farà
fa 4 anys, més o menys?
Sí,
3 anys, 4?
3 anys, més o menys. Sí, i des d'aleshores hem tingut un munt d'actuacions, un munt de projectes, hem fet actuacions per aquí a Catalunya, vam anar a Alacant, a Madrid, a Màlaga, després hem estat a Itàlia, hem estat a Romania, hem fet un projecte a Malàsia, que encara està pendent
de tornar-se a fer.
El vam fer ja, i ara el tornem a fer al Teatre Principal de Kuala Lumpur en aquest setembre del 2018, la qual cosa és bastant emocionant. Després... Amb el temps també em vaig començar a relacionar amb una noia que treballava a Nova York, però és de Suècia, i ella també està fent molts projectes.
En aquest món suposo que les relacions van sortint d'una manera...
I de repente no te'n recordes que havies connectat amb aquesta coreògrafa, et truca, et diu, mira, he vingut a Nova York 3 setmanes, que tenim... I la veritat, he tornat a Nova York bastants cops gràcies a aquesta noia que es diu Julia Herstred. Ara al maig torno a anar cap a Suècia, perquè tenim un nou projecte que el desenvolupem a Suècia, tenim actuacions allà i el portarem a Nova York probablement a l'estiu, i la qual cosa te n'adones que potser no és allò que tu deies, no? La companyia amb el logo, que treballen 11 mesos a l'any, tenen un horari de 10 a 6,
sí, sí.
I així...
On treballes? El Ballet de Moscou?
Sí, i allà, tota la vida.
I allà tota la vida.
I la veritat és que sento que m'és molt més...
Està més d'acord amb la teva manera de ser,
fer aquests projectes, de repent anar-me'n a Suècia, de repent tornar-me a moure a Nova York, tornar aquí a Barcelona, quedar-m'hi 3 setmanes, ara també tinc moltes connexions a Mèxic, aleshores potser me'n vaig a Mèxic un mes. La veritat és que estic molt contenta amb el camí que m'ha pres la meva professió.
O sigui que, com diríem sempre, no és el lloc on treballes, és el sentit de la feina que fas.
Sí, sí.
Estiguis en una companyia d'un petit poblet, estiguis a qualsevol altre lloc.
És el que tu fas i el,
és el que tu fas i com ho fas.
I el que t'aporta. Sí, perquè al fi tothom té el seu estil, tothom té una sensibilitat diferent, el que potser t'agrada a tu no m'agrada a mi, el que potser em fa sentir bé a mi, una altra persona no ho sap apreciar, però cadascú té una forma de ser i el més difícil potser és trobar el camí en el que aquesta forma de ser es va desenvolupant.
Perquè està aquesta és una convicció que ens explica ara la Sara. La Sara és professora de tot un munt d'alumnes i alumnes que deuen tenir, hem de suposar, unes expectatives, unes il·lusions de, no sé si dir, situar-se en algun lloc especialment rellevant en el món de la dansa. I aquest no sé si és un missatge que a les primeres de canvi encaixa bé amb la gent que tingui molta il·lusió o si es diu així en veu alta, un pot dir, home, em poses aigua al vi si és que em dius que això pot ser molt diferent del que jo m'espero.
Clar, hi ha molta gent que arriba al seu somni i és molt feliç, i és el que havia sempre desitjat, i de veritat ha estat el seu camí, és on ella es sent 100%
realitzat.
Aleshores, per aquestes persones, molt bé. Però hi ha moltes persones que tot i arriben al seu somni,
no en tenen
un
prou.
Cop allà, no en tenen prou, o se n'adonen que no era el que pensaven, de que no ens omple 100%. Aleshores, han de buscar altres alternatives.
Que hi ha una imatge una mica enlluernadora d'aquest món?
Sí.
Sí.
Sí. Molt.
Molt.
De fet, jo ara tinc molts amics que han arribat potser al seu somni en una companyia, que hi ha moltes companyies a Alemanya o a Holanda, d'aquestes que potser són Stadttheater, que són en els poblets.
Sí.
Però bueno, és una companyia. Aleshores, han arribat fins aquí i ara em diuen, bueno, porto 3 anys aquí
i això és com...
I em sento tan buit com...
Perquè cada dia és el mateix.
Cada dia és el mateix, no tinc il·lusió, no hi ha expectatives, i ara és quan la gent diu, ah, doncs potser molts cops m'han preguntat a mi, escolta, no necessitaran ningú allà a l'IAP? Clar, jo els hi dic, home, sí, tu envia el currículum o a un altre lloc, saps? Però molta gent, o es comencen a dedicar més a la coreografia, que també és molt interessant, vulguis o no, necessites un nivell de maduresa una miqueta més alt que els 20 quan surts de la universitat,
sí,
o 22.
Però és com si diguessis, bé, hi ha hagut una decepció en la carrera de la dansa,
sí,
i busquen altres, clar, alternatives que puguin compensar aquesta...
I no és que no haguessin arribat al somni. Perquè hi van arribar, però hi han de buscar unes altres alternatives per seguir realitzant-se. Sento que es troben com en un mur i diuen, bueno, d'aquí ja no en trauré més, què hi faig? Arribar a vegades als somnis i complir-los i d'adonar-te'n que no era el que esperaves és bo, no és dolent.
Però s'ha de saber, suposo, s'ha de saber assumir, s'ha de saber administrar.
Pren un temps per poder pair-ho i dir, val, quines són les meves opcions ara? No és el més fàcil dir, ah, doncs adeu a la dansa, perquè hi ha molta gent que si noto que se'ls acaba aquest sentiment d'amor per la dansa. Simplement has de dir, bé, doncs aquest no ha estat el màxim que jo em pensava, com hi faig per seguir creant, per seguir investigant?
Tenim aquella certa sensació que la Sara dirà, no, si una ballarina balla sempre. Potser no ballarà en un escenari tota sa vida, però mai no deixarà de ballar.
Sí, una persona que estima la dansa mai deixa de ballar.
Mai deixa de ballar.
Ja sigui anant 2 cops per setmana, prendre classe a un estudi, al mig de la muntanya...
Sí, sí, balli en un casal, balli en un escenari de teatre.
Sí, sí.
No es deixa mai de ballar.
No.
I ho deies al principi, que aquesta és una professió on la paraula perfecció apareix molt sovint.
Sí.
Tot està perfecte.
I d'això te n'adones amb els anys de que el perfecte no existeix. De que mai hi arribes perquè no existeix.
Afortunadament, no?
Afortunadament. També per això sento que sempre tenim aquestes ganes de millorar, d'empènyer més el coneixement, la investigació, perquè el moment que arribés imperfecte seria tot molt avorrit. Aleshores, és una cosa que també se'ns arrela des de petits, el seguir empenyent perquè aquest perfecte que busquem mai ens arriba.
No ho sembla quan parles, però aquest és un món d'enveges?
Sí.
Moltes?
Bueno...
Fa de mal dir, suposo, això, moltes, poques, tot arreu n'hi ha, no?
Però... Sí, jo sento que en qualsevol treball pot hi haver-hi enveges.
Però com que aquí hi ha tant d'esforç per arribar a un determinat, en un determinat lloc i després, com ens deia, tan poca oferta, no sé si això posa molt a prova les emocions.
Sí, enveja i també molta competitivitat.
Molta competitivitat.
Perdó, sí. Jo també, per exemple, me'n recordo quan estudiava, hi havia una altra noia que era molt bona i era la meva millor amiga. Clar, i sí, competia molt. Però això no treia de que ella era la meva millor amiga.
Amiga.
O sigui, i si qualsevol cosa li passava, la primera que corria era jo. O sigui, queia d'alguna cosa, no diria, ai, que bé que s'ha caigut. No. O sigui, sento que sí que hi ha competitivitat, però...
Posa molt a prova les emocions, però, aquesta professió.
Sí, molt.
Sí.
Sí. Vulguis o no, estàs amb les emocions, són les que et guien tota l'estona.
I en canvi sempre tens... guien les emocions i a la vegada tens aquella certa obligació de disciplinar-te. Aquí no es plora, aquí no riu, aquí has de,
sí,
aquí has d'estar sempre...
Tu saps que pots plorar, però en el moment que surtis de l'estudi.
Aquí s'ha acabat.
Sí, tu saps que pots cridar i dir tot el que vulguis, però fora de l'estudi, fora de la... davant del professor.
D'acord, i en canvi les emocions no poden controlar-se d'aquesta manera, moltes vegades tant...
Aleshores estàs en una balança que estàs al límit constantment, la veritat.
Tornem on ens havia deixat la Sara. Ets professora?
Sí.
Bé, no ets professora de matemàtiques, però ets professora.
Sí.
Què tal aquesta feina?
Molt bé.
I si una recorda més o menys com eren les seves professores, si té alguns tics d'aquelles professores que havia tingut, si hi ha algunes
completament,
coses... Completament.
Completament. Jo sempre me'n recordaré d'un professor al qual li tinc molta estimació, que es diu Jean Emile. Ell és d'Estats Units, però ha estat molt de temps a Europa, ha ballat a les grans companyies i als petits projectes, ell n'ha fet de tot, és un gran professional, i sento que la seva forma d'ensenyar és la que jo comparteixo amb els meus alumnes ara.
Quina forma és?
Ell és molt energètic, molt actiu, potser a vegades massa energètic, potser això encara jo no hi arribo, però super energètic, super divertit, és una inspiració. Quan el tens com a professor, ell és una inspiració. I jo, per exemple, ara que de vegades demano feedback als estudiants o a final de curs i en xerrades, m'agrada molt perquè quasi ve a totes les classes i algú que sempre diu és que tot el que ens diu ens inspira molt, ens posa molt a la pell de potser dintre de 4 anys quan haguem de buscar feina o quan haguem de sortir d'aquí i veure com ho fem. I la veritat per mi és una satisfacció immensa. Perquè jo recordo que per mi la forma d'ensenyar d'en Jean Emile va ser com el meu descobriment per acabar de saber que la dansa era el que jo més estimava i el que més desitjava i m'emocionava fer en la meva vida. Aleshores sento que si els hi puc donar una miqueta...
Això deu ser el millor que es pot dir d'un professor, no?
Sí. Per mi ell va ser el millor professor que...
Cobra la porta de la il·lusió d'una forma permanent, no?
Sí.
I de la motivació, sí. i de la capacitat sempre de millorar per aconseguir aquesta il·lusió.
Per mi va ser un professor de dansa i de vida, la veritat. Perquè vulguis, bueno, hi passes més temps amb ell que amb la família, com aquell que diu.
Ah, davant teu tens moltes alumnes i molts alumnes, i hem de suposar, esclar, i més quan un ha viscut ja una carrera doncs, que és llarga, malgrat la joventut, molts d'aquests arribaran... Tothom arribarà al seu lloc?
Tothom arribarà al seu lloc, sí, perquè els que de veritat estimen aquesta professió hi arriben. Ja no sigui a la gran companyia que ara estan pensant, però hi arribaran amb el seu camí.
Això suposo que ho veus, no?
Sí.
Hi ha gent que es veu, que es veu molt,
que es
aquell,
veu.
Aquella, valen...
Sí, hi ha gent que brilla, només pel que desprenen brilla.
D'acord.
És una sensibilitat diferent.
Que es veu a la primera de canvi per les que heu viscut.
Sí, i hi ha d'altres que també es veu, que en el fons no volen ballar, que potser són aquí per la costum, que ho han fet des de petits, que els pares potser els han dit, mira, aquí hi ha l'oportunitat d'estudiar dansa.
Que en el fons no volen ballar.
Que en el fons no, i també es veu. Quan ets professor i ja n'has vist tants alumnes,
està clar.
També es veu. Però tu no els hi pots dir, no ballis. És una cosa que tu t'has de donar compte. Com a la vida a vegades t'has de donar una porta, amb la paret 5 cops per adonar-te'n.
Tu els hi pots dir, de debò que vols ballar? Això els hi pots dir? O us posaràs també en una situació difícil?
Clar, els poses en una situació difícil. Tu els hi pots fer comentaris en tutories o en moments de xerrades. Clar, tu els hi pots fer preguntes perquè ells mateixos, al contestar, se n'adonin que alguna cosa està fallant. Que potser el company està responent una cosa i tu dius, a mi a mi això no em fa vibrar, no em fa somriure, no em fa aixecar-me al matí. I allà és on, clar, tu no els hi pots dir directament, vulguis o no, és una formació, encara potser poden canviar moltíssim i que aquesta il·lusió a poc a poc es vagi despertant, però sí els pots posar a confrontar-se a ells mateixos.
D'acord, però perquè tenim la sensació que aquesta és una professió en què no pots trigar massa a decidir.
Correcte.
Perquè els anys passen i no pots dubtar massa temps perquè...
Clar, els anys passen...
Que el rellotge de la vida marca la vostra professió d'una manera també evidentíssima, no?
El que passa és que, com hem dit abans, la gent que ballarà es nota des de ben petit. Aleshores, els que no ballen bé, doncs sempre hi ha temps de redireccionar-se.
De fer alguna altra cosa.
De fer alguna altra cosa. Mai és tard per estudiar un altre grau o un postgrau, el que sigui. Però la gent que ja sap que ballarà, que es nota, que ho sent, que vibra quan balla, està clar que ja sigui a la universitat o a l'escola del seu poble, ja s'estan desenvolupant, ja estan creixent com a professionals.
Un ballarí que va sempre sent coreògraf o professor o no?
No, hi ha molta gent que ha degut a que està molts anys en companyia, al final se n'obliden de tancar capítol i començar una vida nova, potser no sé, es casen o tenen fills o... I se n'obliden, però moltíssima gent sí que es connecta amb el món de la coreografia. Sento que és una cosa que agafes amb uns anys més de maduresa.
Exacte.
Que clar, potser si pots fer coreografies interessants amb 18 o amb 20...
I que pot arribar a ser tan o més interessant que l'època
de ballarina. Correcte, sí, completament. Vulguis o no, quan estàs sent tu l'instrument del coreògraf, tens un marge d'expressió, d'influència, de col·laboració, però al final acaba sent l'instrument. En el moment en què tu et converteixes en el coreògraf, tu tens plena
tots
llibertat.
Els instruments.
Tots els instruments que tu vulguis ens tens a la disposició. Aleshores, sí, és bastant més interessant potser. El que passa és que necessites anys de professió i de maduresa per anar adonar-te'n de que hi ha coses molt més interessants a part d'estar ballant i de ser l'eina.
Com moltes altres, la Sara participa d'algunes de les coreografies del Dia Internacional de la Dansa, bàsicament no per entrar ni per aprofundir, però com contemples aquesta iniciativa, la del Dia Internacional de la Dansa, com allò, dius, tanta gent balla, i en balla un munt de gent.
Sí, i està molt bé que es faci aquest llarg cap de setmana de Dia de Dansa, ja que penso que és una forma de donar una empenya a la dansa i a la cultura en si, al poble, i la veritat és que moltíssima gent està ballant al poble. Vas a les classes de nenes i nens petits i estan plenes les classes.
En el dia a dia hi ha molta gent que balla en uns espais tancats i que surten tots a la vegada en un cap de setmana, i aleshores dius, tanta gent hi ha que balla cada dia. Sí. Hi ha molta gent que balla cada dia.
I sento que està molt bé que es faci aquesta iniciativa de compartir-ho i posar-ho potser arreu del poble, ja sigui la Fregata o la Platja Sant Sebastià o el Prado, ja que és una forma de compartir, de portar una mica més enllà el que es fa durant tot l'any dins d'un espai tancat. Mm-hmm.
Com estem de nivell? Si la Sara hagués de dir, si és que es pot dir, com estem de nivell?
Jo sento que molt bé, molt bé. Hi ha moltíssima gent que està ballant, hi ha moltes escoles al poble amb nivell, amb bons professionals donant classes, i la veritat és que és una gran satisfacció. Per mi, que ara potser ho veig una mica des de fora i amb una perspectiva...
Sí, sí.
Per mi és una gran satisfacció veure tanta gent involucrada a la dansa.
Tens la sensació que la majoria d'elles i ells ara hi van perquè agrada, no tant perquè els seus pares els hi porten?
Ara està molt més, potser, a l'ordre del dia. Ho veiem una mica més a la televisió. De seguida tenim a l'abast veure videoclips per les xarxes d'internet. Aleshores sento que potser hi ha una mica més iniciativa per part dels nanos i de la gent potser adulta.
Sí, sí.
D'anar-hi, no? D'aprendre què és la dansa, què és aquesta professió, què se sent, quines emocions es comparteixen. I la veritat és que sento que potser sí que s'està donant una empenta molt gran des de...
Arribarà un dia en què ja no serà tan estrany que a una li preguntin de debò que et dediques a això?
Esperem, clar. Així com
en algun moment o altre haurà de passar, no?
Clar, en algun moment haurem de fer aquesta evolució i adonar-nos de que la dansa és una professió com a qualsevol altra. Que clar, pot ser ballarina, pot ser coreògraf, pot ser ensenyant, però tothom es guanya la vida i tothom s'hauria de guanyar la vida amb el que l'apassiona i amb el que el fa aixecar-se de bon humor cada matí.
I que ningú se n'extranyés d'això, no?
Clar.
11:52 minuts, on queda Tchaikovsky ara? Queda molt lluny en el temps?
Doncs una mica, no?
Una mica, no? Una mica. Tenint en compte el que has fet a continuació, sí. Queda com un referent d'aquells que sempre s'ha de tenir al cap, suposo?
Sí, sí.
Perquè això deu ser com el dibuix. Has de saber allò per fer altres coses.
Correcte.
No?
La història del que volem ser o del que volem dedicar-nos s'ha de saber sempre. I la veritat és que Tchaikovsky ha estat un dels grans.
És a dir, un ballarí ha de saber qui és Tchaikovsky, qui era Petipa, qui era...
Sí.
S'ha de saber.
Sí.
Hi ha coses que s'han de saber.
S'han de saber. Així com els que estudien... Clar, és el que diem, si n'estudiem, n'hem d'estudiar de tots. O sigui, la història de la dansa, l'aplicació de la nutrició a la dansa, com s'ha relacionat l'art gràfic amb la dansa... Si l'estudiem, l'hem d'estudiar bé.
Doncs ens acomidem un vals de les flors, perquè mira, posats...
Molt bona elecció.
Aquesta era clavada, no? Sara, encantats de saludar-te.
Igualment, moltes gràcies.
Que vagi molt bé el Dia Internacional de la Dansa i, òbviament, el futur.
Clar.
Els deixem en Tchaikovsky. Tan mala vida que va tenir Tchaikovsky, pobre. I li va sortir aquesta meravella, que és una de la llarga llista de meravelles de Tchaikovsky que es poden escoltar. Deixem el vals de les flors del Trencanous i en uns moments, res, tenim 5 minuts per aclarir, per acabar de construir una frase, la frase que la regidora Carme Almirall va deixar a Nació Sitges, aquesta frase en què feia referència a una errada tècnica en la col·locació de les rajoles del passeig. Doncs en uns moments intentarem allò acabar de construir la frase sencera per aquells que els ha cridat l'atenció el que hem vist.